Continua el debate de política general en el Parlament. La presidenta del Govern, Marga Proens, ponía el foco ayer en el crecimiento de la población como principal reto para las islas, con estrategias, dijo, para un cambio de patrón que frenen la actual tendencia de crecimiento poblacional.
I emmarcar totes les qüestions objecte d'aquest debat en el principal repte en el qual s'enfronten les nostres illes. Un repte transversal que ens exigeix aquest debat de manera inajornable. El repte demogràfic, el repte del creixement poblacional que vivim a les Illes Balears.
Un crecimiento demográfico insostenible para la presidenta, que evita hablar de saturación para hablar de contención turística.
Estem ja en una tendència clara de contenció de l'oferta i la demanda turística. On en el govern anterior la saturació creixia de manera desbocada, ara redirigim les puntes cap a temporada mitja i baixa.
Dice Proens que hemos pasado de un modelo turístico basado en el volumen, a un modelo basado en el valor y en la calidad. Margalida Ramis, desde el GOP, muy buen día.
Hola, muy buen día.
Este diagnóstico que hace la presidenta sobre la presión turística que soportan las islas habla de un cambio de tendencia, habla de contención del turismo en temporada alta y contención que basa en el crecimiento de unas cifras. Se basa en el crecimiento de un 0,8% en el número de visitantes en el mes de julio. En agosto el crecimiento fue del 1,8%. Estas cifras le sirven a Marga Proens para hablar de contención y de una tendencia positiva. ¿A usted qué le parece el diagnóstico que hacen desde el Govern?
Bueno, jo crec que tant nosaltres des del GOP com tota la societat en si no percep en absolut cap tipus de contenció i s'ha vist i s'ha materialitzat en protestes molt significatives en el carrer exigint aquest canvi de rumb. Jo crec que ara mateix estan jugant a disputar senzillament un relat, en construir un relat entorn a una realitat que no és coherent, no coincideix, i que malgrat totes les qüestions que puguin plantejar a partir d'aquest concepte que ara han impulsat des del govern, que és des de la contenció, la realitat és que les polítiques en matèria turística actives per realment contenir el creixement no s'estan donant. Contenir el creixement, ara mateix les dades que s'estan donant són per moltes circumstàncies, no és només xerrant d'uns mesos concrets, s'està apostant i s'està seguint fent promoció per una desestacionalització que augmenta pressió en mesos que no són excrucials, i si hi ha hagut un petit ralentiment del creixement de respecte de temporades anteriors és perquè en temporades anteriors i després de la pandèmia van tenir un creixement totalment desbordat, superant rècords que seguim superant malgrat sigui amb unes tendències una mica menors i que senzillament per fets conjunturals que no deriven de les polítiques estratègiques en matèria de contenció turística que hagi pogut impulsar aquest govern, i això ho tenim claríssim.
Claro, de hecho se van a superar, de nuevo vamos a estar, cuando hagamos el cómputo anual, hablaremos de más número de visitantes, ¿no? En ese cómputo, porque se va a superar, parece que este año se va a superar esa barrera de los 20 millones y desde luego es verdad que las cifras que daban ayer desde el gobierno son reales. Baja de manera mínima esa presión en los meses de julio y agosto, pero es cierto que crece de forma considerable en otros meses, como marzo o abril. Para ellos lo celebran porque hablan de una tendencia desestacionalizadora, pero desde luego la presión que soportan las islas va a ser superior. Un any més.
Clar, efectivament, per això dic que és una trampa amb les dades i el discurs, perquè efectivament una contenció voldria dir un creixement zero durant aquest mes respecte de l'any passat. Això seria una contenció, no un creixement menor que els altres anys en termes percentuals. Mm. I aquesta contenció, insisteix, no deriva de polítiques actives d'intentar posar límits en el creixement turístic, deriva de qüestions conjunturals i que evidentment al cap de tots els anys acabarà, a cap de tots els mesos de l'any acabarà repercutint amb la conclusió de que seguim superant rècords turístics i de fet ells tenen polítiques actives perquè això segueixi sent així.
I les conseqüències que... Hablaba usted de ese cambio de relato y lo pudimos observar todos ayer, ¿no?, durante el discurso de la presidenta, porque efectivamente un año atrás hablaba de saturación. Es cierto que matizaba mucho las palabras. Cuando hablan de saturación desde el Partido Popular, matizan y mucho. Hablaban de momentos muy puntuales, en zonas muy concretas, pero ha desaparecido ese relato y ahora hablan de sobrepoblación. El reto es la población, el crecimiento poblacional, y abandonan la saturación como algo a combatir.
Bueno, nosaltres realment veiem que la deriva de relat és molt perillosa, perquè en realitat és molt poc clarificadora de les intencions reals de les polítiques que té aquest govern en matèria territorial, en matèria econòmica i en matèria turística, que són les que nosaltres miram més de prop, no?, i que tenen una repercussió en tota la qüestió de recursos i la realitat ambiental d'unes illes que estan traient alertes vermelles per totes bandes, no?, en termes tant socials com ambientals. Aleshores, nosaltres el que veiem és que hi ha efectivament, no se volen desmarcar de ses conceptes com la saturació turística, perquè veuen que per aquí no tenen sortida. Varen intentar-ho, diguem que eren una qüestió de saturacions puntuals, però en realitat saben perfectament que aquest discurs no se'ls aguanta i estan ara intentant enarbolar i diguem, encapçalar un nou concepte, que és de la contenció, que te permet tota l'ambigüitat del món possible. No? I estan desviant, a més, aquesta atenció cap a una qüestió de sobrepressió a nivell demogràfic, que és una altra qüestió totalment diferent en termes d'abordatge polític. És a dir, nosaltres, per exemple, no xerram de saturació, xerram de turistificació, perquè és un procés d'una implementació d'un model econòmic d'especialització econòmica turística que no fan comptes canviar. I això té uns requeriments a nivell de mà d'obra, que és una atracció des del punt de vista de vinguda de persones de fora per cobrir llocs de feina dins del sector serveis, que això seguirà en augment i que cada any realment els hi representa cada vegada més un problema. Un problema perquè requereixen aquesta mà d'obra, perquè la sobreexploten quan no en tenen abastament i perquè després és la causant del problema de la sobrecàrrega, no?, que tenim a les illes, no?, l'explosió demogràfica que tenim a les illes. Però, per una banda, és una explosió demogràfica molt perillosa. Per una banda, és per aquesta part de gent que necessitem per sostenir el model, que ells segueixen impulsant, per tant no aturaran aquesta realitat, i per una altra banda perquè hi ha unes polítiques atractores de capitals inversors en matèria immobiliària, que és el segon sector econòmic principal en aquestes illes, que també treu gent a viure aquí perquè està invenent un paradís. I això també tenen polítiques actives de seguir incrementant-ho, amb excuses com el turisme d'èlit o l'impuls de nova construcció suposadament per combatre una problemàtica de l'habitatge, però que estem veient que darrere hi ha vertaderes impulsos especulatius, tant en termes de construcció de noves promocions com en termes de legalització de les existents. Per tant, és pervers que ara mateix se vulgui desviar cap a una qüestió que és sensible des del punt de vista social, i això és la seva estratègia, utilitzar qüestions que són sensibles des del punt de vista de l'opinió pública per tergiversar i justificar polítiques que són realment injustificables, com les lleis de liberalització de sòl o de legalització d'immobles, fins i tot a la Serra de Tramuntana.
Efectivamente, es muy importante, ¿no?, llamar cada cosa por su nombre, porque cada proceso tiene un efecto sobre las islas, ¿no? Hablabas ahora de ese proceso de la turistificación que estamos padeciendo, la gentrificación que lleva asociada, el aumento del precio de la vivienda, que también está muy vinculado a esa turistificación, y por otro lado está la presión humana, que también es real, la sobrepoblación, que además en el discurso de la presidenta del Govern también estaba claramente vinculado a la presión humana que tiene que ver con la migración. De manera que, bueno, hay que poner cada cosa en el cajón que corresponde, porque si no, realmente pues se puede hacer una lectura efectivamente muy, muy perversa. Por cierto, que para la presidenta, dijo, ha sido fundamental en esa transformación de la que hablan el Pacto por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental, un pacto que ustedes abandonaron porque se aleja de las estrategias que ustedes defienden. Y, por cierto, dijo textualmente, dio las gracias a los que han preferido las propuestas a las protestas, claramente alusión a ustedes y a quienes han abandonado este pacto por la sostenibilidad.
La veritat és que entenem perfectament que els motius estan més que justificats per abandonar uns espais de diàleg que no eren tals. I el que tenim clar és que no blanquejarem qualsevol espai que se suposi de participació ciutadana i de participació dels actors socials quan realment no és així. Vàrem posar molt clarament els arguments per és que el fòrum, la gent que fa feina en temes d'exclusió social i pobresa, l'associació EAPN, el GOB i altres entitats d'exclusió social, com també l'Obra Cultural, varen sortir. I motius n'hi ha molts, la Federació d'Associació Endevinat de Palma també. O sigui, motius n'hi ha molts des del punt de vista d'un procés totalment fals en termes de participació real i de voluntat real de posar mesures en aquesta qüestió. Hi ha una representació sobre representació de tot el sector econòmic empresarial que té interessos directes en seguir creixent en el preu que faci falta. Per tant, tenim clar que també aquest procés només ens ha duit a un diagnòstic que no ni tan sols compartim. No volen xerrar de saturació, no volen xerrar de turistificació, no volen xerrar de problemes ecològics, no volen xerrar de límits en termes de creixement, no volen xerrar de res d'aquestes qüestions, quan per nosaltres són els factors fonamentals d'un diagnòstic del problema, i ells, en molt de casos, ho plantejaven com una oportunitat per seguir creixent cap a altres vies. Aleshores, aquí no hi ha possibilitat d'entesa, no hi ha possibilitat real d'una interlocució realment vàlida d'actors que actuïn en les mateixes condicions i, per tant, vàrem sortir. En el cas del GOB, clarament, perquè per una banda hi havia tot el discurs de sostenibilitat i mentre el Parlament estava aprovant decret lleis, i de fet no s'ha aturat de fer-ho, decret lleis que desregulen tota la qüestió urbanística i territorial i impulsen una nova crescuda i una nova destrossa del territori en molts aspectes. Aleshores, per nosaltres és una qüestió de coherència política i de no blanquejar falses operacions de diàleg social.
Entre esas leyes aprobadas en el Parlament está la ley de obtención del suelo mediante el desarrollo de proyectos residenciales estratégicos, este nombre tan largo, que lo que permite es la construcción de viviendas en las llamadas áreas de transición, que tienen la consideración de rústico, sin haber agotado antes el suelo urbanizable en municipios de más de 20.000 habitantes. Hasta ahora, estas áreas solo se podían utilizar una vez agotado el suelo urbanizable. Ahora, la decisión está en los ayuntamientos que deberán decidir la decisión de desbloquear o no este suelo. Y lo que dijo Marga Provenza ayer es que hay declaraciones y titulares que surgen de manera equivocada, poco rigurosa, que hacen previsiones sobre el aumento de población que supondrían estas viviendas. Algo que dice Provenza está muy lejos de la realidad, porque el objetivo no es destinarla a nuevos residentes. No sé hasta qué punto o qué margen tiene el gobierno para destinar o no ese crecimiento habitacional a personas nuevos residentes o a los residentes actuales.
Bueno, la qüestió és que ells han obert una possibilitat. Aquest marc que han impulsat a través de la llei d'obtenció de sòl, no? El que planteja és una possibilitat que se pot materialitzar o no, però que efectivament té la porta oberta a fer-se. Que les àrees de transició dels municipis de més de 20.000 ara mateix s'hi puguin construir plurifamiliars a instàncies d'iniciativa privada a partir de projectes que puguin plantejar promotors i que els ajuntaments decideixin. Aquesta és una realitat que fins ara no era possible, que si els promotors inicien el procediment adquiriran un dret que en cas de voler recuperar aquest sòl rústic que necessitam, perquè necessitam terra fèrtil per enfrontar la qüestió del futur incert que tenim en aquestes illes en termes de sosteniment econòmic, ara mateix, si els volguessin tirar enrere, tindrem litigis en qüestió d'indemnització per drets adquirits. Aleshores, ells han materialitzat una possibilitat a través d'una norma que se pot després materialitzar sobre el territori o no. Per nosaltres, mentides no en deim. Senzillament hem fet una analítica, hem analitzat quines conseqüències poden dur-se el fet de que tot el que preveu aquesta llei s'acaba materialitzant. I aquesta és una realitat que nosaltres alertam. I aquí posam el focus d'aquesta alerta, amb les possibilitats que ells han fet via llei sense que hi hagués cap tipus de planificació urbanística i territorial que vali a través d'un procés participat i lent, que se fos sempre l'urbanisme i l'ordenació del territori s'ha fet així, ha descomposat el marc que hi havia fins ara de consens, i tot això se fa sense previsió de recursos que requeririen i que no tenim per possibilitar aquests creixements. Per tant, evidentment, davant d'això, nosaltres posam l'alerta sobre tot el potencial que hi ha darrere la materialització efectiva del que possibilita aquesta llei. Clar. Que s'acabi fent o no, dependrà dels anys que venen, evidentment.
Margalida Ramis, portaveu del GOP, moltes gràcies i molt bon dia.
Ai, moltes gràcies a vosaltres, bon dia.